James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Món és digital. Estem al gener, començant un any nou. Acabem de passar Nadal, el Pare Noel, els Reis, unes dates per fer regals, per fer compres, en definitiva. I aquest any, primer perquè internet evoluciona, segon perquè cada dia nosaltres també coneixem millor el nostre mòbil i el nostre ordinador, i tercer perquè estem confinats a casa, doncs aquest any s'han disparat les compres a través d'internet. Què té de bo comprar per internet? Bueno, no cal que us ho digui. Sense moure'ns de casa, tranquil·lament assentats al sofà, doncs comprem un jersei, un smartwatch, una càmera fotogràfica o les cortines de la dutxa, el que necessitem. El bo és això, aquesta comoditat. El dolent és que moltes vegades entrem a puestos que no són el que han de ser i acaben enganyant-nos, estimant-nos. Comprem un gran xoll, una cosa que hem trobat, que estem contentíssims d'haver trobat allò a aquell preu. Li expliquem a tothom, l'ullestos que som, que hem trobat un gran xoll i a sobre ens ha sortit per 40 euros i després a l'hora de la veritat resulta que allò que estem esperant mai arriba, no? I mai arriba doncs, perquè havien entrat a una pàgina falsa, una pàgina enganyosa, doncs que ens han timat, en definitiva. I aquest serà el tema del programa d'avui. Com fer compres a través d'internet minimitzant el risc o intentant que no sigui perillós, tenint en compte una sèrie de coses que ens explicarà el nostre convidat. El nostre convidat d'avui ja és un col·laborador habitual del programa. M'estic referint al Jesús Soler. Jesús, benvingut al programa.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí esperant que ens expliquis com comprar internet i que no ens enganyin. El Jesús Soler és advocat especialitzat en noves tecnologies, en tot el que és tecnologia, internet i tot aquest món digital. I bueno, ell ens ha parlat en altres ocasions de temes potser més legals, avui són temes més pràctics. Al programa li hem posat un títol que li hem dit 5 principis a tenir en compte al fer compres per internet per no morir en l'intent. Bueno, un títol fàcil, però vaja, és el títol que és. Llavors, Jesús, si et sembla, comencem doncs, per aquests 5 principis bàsics que hem de tenir en compte perquè no ens fotin el pèl al comprar per internet i ens quedem amb les ganes de rebre una cosa que mai arribarà a casa nostra. Endavant.
Pues sí, tal com deies, avui dia la compra per internet està obligada. Estem tancats i al final és molt més còmode comprar per internet i que t'envien a casa, que sigui que comprar a la cantonada. Durant l'any passat, no ho has comentat, però el 2019 va haver-hi a prop d'unes 200.000 denúncies de robatoris en internet. I si pensem que l'import és tan petit, com t'has comentat, els 37 euros que t'han enganyat de l'Smartwatch, pensa que moltes d'aquestes no s'han denunciat, amb la qual cosa és possible que les estafes per internet hagin arribat a més del doble solament en Espanya. Què passa? Que això, normalment, quan tu has vist un rellotge que et costa 150 o 200 euros en una web normal, resulta que un bon dia t'arriben al teu Instagram i te salta un anunci on diu que aquell smartwatch que tu volies, amb unes prestacions similars, resulta que ja no et costa 200 o 150 euros, et costa els 37 euros que tu vas pagar per aquell smartwatch. I dius, aquesta és la meva. Entro i veig una pàgina web molt ben feta, molt ben explicada, amb unes fotos molt atraients, amb una oferta que sols durant avui o demà pots adquirir aquest rellotge o dos més per 37 euros. Dius, aquesta és la meva. El dia de la següent reunió, el meu cunyat al·lucinarà amb el rellotge que he comprat perquè l'he aconseguit a una quarta part del preu que ell el va comprar. I tu entres en aquella web i el compres i passes la teva tarja i pagues 37 euros i mai t'arriba. Vol dir que t'han estafat. I lògicament per 37 euros no posaràs aquesta denúncia a la policia perquè dius que em costarà més buscar algú que passi la denúncia, que després no faran res, perquè segurament això ho he pagat a no sé saber quin país. Llavors, els tips per buscar això és perdre una miqueta més de temps i no solament donar el clic a través de l'Instagram i saltar aquella pàgina tan meravellosa. Tenim que perdre una miqueta més de temps. Quins són els tips que tenim que fer? El primer tip que jo faig, i és un costum, és una vegada que entro en aquella pàgina web tan meravellosa, ja totes les pàgines web tenen una obligació, que és determinar qui és el propietari de la pàgina web. O sigui, em vaig a veure el footer, la part de baix, a l'avís legal. I a l'avís legal em té que dir exactament qui és el venedor. Tota la pàgina web, com és un anunci, és una botiga, tenen l'obligació legal de determinar qui és el propietari d'aquella botiga. Posar el seu número de NIF, posar un domicili, una adreça de correu i un telèfon per poder-se posar en contacte directament amb el venedor. Si dins d'aquesta pàgina meravellosa de l'Smartwatch veig que no trobo aquest avís legal, no sé qui m'està venent aquell bé. No sé si aquell Smartwatch em ve de Bulgària, de Xina o d'Alcorcón, amb la qual cosa no sé on tindré que reclamar. Si veig que l'avís legal ja no està bé, jo ja no continuo. No passo de la primera pantalla. Primera pantalla, l'avís legal. Si l'avís legal ja no està bé, ja no continuo. Després, si això està bé, i si inclús un altre tip és veure si hi ha un correu electrònic i aquest correu electrònic equival al domini en el qual estic entrant, és un tip és important, no? Si l'email de contacte és smartwatchmeravellos@gmail.com, ja començo a sospitar, no? Si l'email és info@smartwatchmeravellos.com, dic, bueno, pues vale, tenen un domini i el domini equival a aquest email, amb la qual és un tip que diu, bueno, em pot donar confiança. Què més tinc que mirar dins d'aquella pàgina web? Veure com estan funcionant la captació d'informació, amb la qual tinc que veure si aquesta pàgina, estigui on estigui, té que tenir una política de privacitat i un avís de cookies. L'avís de cookies és gairebé mundial. I llavors tenim que veure què és el que fan amb la informació que reben. Normalment una pàgina pirata d'això ni es preocupa de posar un footer amb les cookies i l'avís de privacitat ben fet, sigui un avís americà, un avís europeu o un avís de Xina, del que sigui. Normalment, si la política de privacitat ja no està clara, ja no la veiem, ja no passa en el segon filtre. En qual, si veiem que aquest avís està antiquat, també pot passar que hagin posat un avís, corta i pega, i veiem que no està adaptada a la legislació actual, sigui l'europea, sigui l'americana o sigui la de qualsevol altre país. Això ja és un altre tip per dir que aquella web ha sigut un copiar i pegar, mal rotllo. O sigui, ja em comença a donar mala pinta, no? Ja no em tindria que començar a fiar. N'hi ha un altre tip molt important. És veure des de quan està oberta aquesta pàgina. Veure l'antiguitat del domini. Llavors, si jo he saltat des de l'Instagram d'aquell smartwatch meravellós a smartwatchmeravellós.com, una altra cosa que faré, la tercera cosa és anar a veure quan es va comprar aquest domini. No? Per veure un domini i veure l'antiguitat del domini, hi ha un portal que és Whois, que és el portal de l'ICANN, que és l'Associació de Control de Noms de Domini, i allà em dirà exactament des de quan està obert aquell domini. Qui és el comprador, qui és el titular i on està el hosting i des d'on s'està controlant aquell domini. Si smartwatchmeravellos.com em surt en el footer que està en Alcorcón i resulta que realment el hosting que està en Panamà s'ha comprat fa 2 mesos o un mes i el plaç d'expiració és d'aquí a un any, vol dir que aquella pàgina d'aquell rellotge tan meravellós que diuen que fabriquen no funciona, no quadra, perquè si jo he dit que estic fent un rellotge meravellós, unes funcionalitats tremendes, superbarato, i resulta que he comprat el domini fa 2 mesos, jo crec que no m'ha donat temps a desenvolupar aquest rellotge, ni a desenvolupar tot el màrqueting. Vol dir que alguna cosa no funciona. Anem a posar l'exemple amb el món físic. Si jo obro una botiga amb un magatzem meravellós, faig unes ventes brutals en una nau i l'obro de 8 per demà, dic que t'enviaré tots els mobles en 15 dies i que agafo pagues i senyals i no tinc una fàbrica darrere, el més segur és que quan vagi a reclamar hagin tancat el magatzem, l'antic primo del Nazareno, no? Van fent compres, tot meravellós, tot fantàstic, i de cop i volta han recollit tota la paradia en marxa. Això és el que passa quan mirem un domini per internet, mirem el juís i és un juís que s'ha obert, un domini que s'ha comprat fa 2, 3, 4 mesos i estan venent uns productes meravellosos, dient que els han desenvolupat amb una tecnologia brutal i resulta que amb un preu tremendo. El més segur és que quan anem a reclamar aquella paradeta tan meravellosa, d'aquí a 2 dies ja no estigui. Hagin tancat el domini, hagin desaparegut la pàgina i ja no podràs buscar els teus diners. No? Això és el tercer tip que podem mirar. I és tan fàcil com entrar en juiz.com o juiz.ican.com, que són els reguladors de noms de domini. Allí ens dirà tota la informació, però és una informació pública. Algunes vegades la informació del propietari està privatitzada, però sí que ens dirà sempre la data de creació d'aquell domini i la data d'expiració. Si, per exemple, si veiem que és un domini que es va fer fa 10 anys, perfecte, perquè diem, home, és una web amb solera i pot de temps. No? Un altre tip que acostumo a mirar quan aquestes tres pistes ja no m'agraden o van faltant més o menys les pantalles, al final la intuïció va dient si això és una estafa o no és una estafa, és mirar aquelles imatges. Quan un fa una web tremenda, l'han muntat en 2 mesos i t'està fent unes ofertes brutals, el més segur és que aquelles imatges estiguin copiades del fabricant. No? Llavors, n'hi ha capaç una imatge, qualsevol de la pàgina, cliques amb el botó dret del ratolí o del mousepad i li dius copiar la imatge i veure les propietats. Automàticament te'n vas a una pàgina de Google, que és images.google, i allà he tirat totes les imatges que són iguals i quin és el seu origen. I el més segur és que t'arribi a trobar quina és la pàgina real d'aquell fabricant. No? Entre llavors és quan podrem veure que aquell rellotge de 37 euros tan meravellós l'ha fabricat o l'està fabricant amb una altra marca, un senyor a la Xina, una empresa a la Xina, amb solera, i allà estan els vídeos i les imatges originals, que és el que ha copiat a la persona que t'està intentant estafar a tu. No? Llavors, la fàcil és localitzar, anar a la imatge, ratolí dret, copiar l'enlace de la imatge i anar a imágenes.google.com o .es. Aquest buscador d'imatges et dirà exactament d'on ha sortit aquesta imatge. I és un índex per veure si aquella pàgina, el que han fet és replicar la pàgina del fabricant, per veure que aquest producte realment s'està venent a 150 als 150 euros que tu vas veure i que t'interessava tant i que el que estan fent aquests és una estafa perquè és impossible que aquell mateix producte d'aquell mateix fabricant s'estigui venent a una tercera part o quarta part del preu que tu has vist. Aquí tens un indici brutal de que aquella pàgina possiblement és una estafa. O sigui, ja anem juntant molts indicis de que jo no entraria en aquesta pàgina. Vale. I l'últim tip, i això ja és un costum que fem o tindríem que fer tots, és buscar opinions en internet. Llavors, el més fàcil és smartwatchmeravellós.com opinions. El buscador començarà a buscar quins són les opinions de tercers buscadors. Que pots aparèixer en Foro Cotxes? És possible, eh? I és possible que en el Foro Cotxes et sortirà perfectament això. Tot el que estem dient de buscar aquestes referències a través d'aquest portal és exactament el mateix en una app. Pensem que avui dia està sent molt més fàcil o quasi més fàcil construir una app i copiar els continguts que fer una web. O sigui, muntar una app aplicat en el mòbil és quasi tan fàcil com fer un portal en WordPress o en qualsevol altra plataforma. Perquè avui dia les apps ja són molt fàcils de fer. I descarregar-se una app és super senzill. Vol dir que sí que no tindrem de vegades en l'app, podrem veure qui és, però si tu t'has descarregat una app, perquè l'has tingut que descarregar de Google o de iOS, el que sí que tindràs que veure és qui ha fet aquella app, no? El fabricant. Perquè Google i iOS i Apple no et deixaran pujar una app si no s'ha identificat plenament qui és el constructor o el venedor d'aquella app. La qual podem anar una miqueta més tranquils dins d'aquella app. El problema és que n'hi ha apps que estan oferint productes de tercers. La qual aquí també tenim un altre problema. Que la web, diguem, el marketplace que està oferint productes de tercers, realment hagi controlat quins són els participants dins d'aquest marketplace. No? Però aquí tenim un altre avantatge, que és que al final el responsable dels productes que s'estan venent dins del marketplace és el propi marketplace. No és el fabricant últim, que també, sinó que el marketplace ja es cuidarà del que s'està venent en el marketplace, sigui bo. Això és molt important, també.
A veure, resumint, ens has dit que visitem a l'avís legal per veure qui és el venedor, si realment hi ha algú al darrere. La segona cosa que ens has dit és revisar la política de privacitat i de cookies. Això és més difícil per nosaltres saber si realment han fet un copiar i pegar. Però bueno, està bé que ens ho diguis. La tercera, aquesta trobo que és interessant i fàcil per fer si anem a aquesta web que has dit que és who.is, no?
Who.is? Quiz, todo junto.
Quiz.com
o quiz.can.es.
Vale, ok. Quiz.com. D'acord.
Pels que han comprat dominis, és tan fàcil com anar a qualsevol proveïdor de dominis, Nominalia, Axis, qualsevol, i buscar aquest domini. El domini està ocupat. Automàticament al costat pots dir clic i et dirà de qui és aquell domini actualment. És qualsevol altre domini.
Amb això sabem més o menys si hi ha algú al darrere o no, i sobretot si la web té una antiguitat, és una mica més de garantia que si no, si l'acaben de comprar, perquè sembla que la gent ha acabat de comprar per pim-pam fer el timó i fora, no? Després ens has dit lo de les imatges. Veure si aquestes imatges realment són seves o han fet copy-paste i les han copiat del fabricant original d'allò que venen com a xollo. I després, que aquesta, evidentment, sí que crec que alguns la fem, és buscar opinions, no?, d'altra gent, a veure si coneixen aquella web, aquell portal. Molt bé, també...
N'hi hauria, Tomàs, un bonus track que per mi també és interessant, que és veure quina és la passarel·la de pagament. Si solament et deixen pagar en PayPal...
Això volia preguntar-te, perquè jo havia sentit que... Però bé, no havia sentit res. Explica'ns també com la plataforma de pagament que ens ofereixen, què és més fàcil. Jo crec que el més fàcil és contrarreembolso, perquè si no m'ho envien no pagaré. Però vaja, endavant.
Contrarreembolso? Existeix encara el contrarreembolso?
Sí, existeix. Precisament l'altre dia a casa meva, la meva dona va fer una compra a una app d'aquestes noves, no diria ara el nom, i era roba i contrarreembolso. Sí. Evidentment, aquí si no arriba, doncs no pagues, no? Però,
vaja. Bueno, el contrarreembolso avui dia és un negoci residual. En aquesta pàgina o aquestes apps que t'he dit que al final dius n'hi ha algú fake aquí, és una web trutxa, que li podem dir també, al final la passada de pagament pot ser un PayPal, exclusivament un PayPal. Això què vol dir? Un PayPal és molt... Abans era el més prestigiós que n'hi havia, fa anys, quan va començar l'època d'internet i les compres, però avui dia s'ha quedat el residu de, bueno, PayPal. És l'últim que faria servir perquè una passarel·la de pagament d'un banc és molt senzill de fer i el banc te la inscriu ràpidament. Una altra seria fer servir unes passarel·les de Stripe. Stripe també comença a demanar ja requisits importants per posar una passarel·la de pagament perquè Stripe es fa responsable de que les targetes siguin bones, etc. Però PayPal no és de massa responsable en quant a la qualitat del producte. Quan hem tingut algun client que hem fet reclamacions contra PayPal per la qualitat del producte, moltes vegades PayPal es desentén. Inclús quan són productes robats, que això també ens ha passat. No? Hem trobat webs que estaven oferint productes robats i PayPal diu que ell és una passarel·la de pago, però que no es fa responsable de la qualitat del producte. Abans sí que ho feien. Abans jo me'n recordo fa anys que tu donaves una reclamació de que el producte era fals i PayPal bloquejava el pagament al venedor i te retornava als calés. Avui dia ja no és tan fàcil. O sigui, PayPal es desentén una miqueta. Llavors, si la passarel·la de pagament és una passarel·la bancària ben feta, ja et dona una certa seguretat de que darrere n'hi ha algú que ha tingut d'anar a ensenyar el DNI o les dades de l'empresa a un banc. el qual et dona una certa confiança de que darrere podràs trobar el fill. Si solament hi ha un PayPal, és molt possible que n'hi hagi un registre a través d'un email, una compte corrent, que és possible que estigui en no se sabe dónde, i això és un indici important de que, cuidao, si sols té una forma de pagament i solament és el PayPal o el Bitcoin, cuidao, que si sols, si a més em posen que poden, que cobren en criptomonedes, ja podem sortir corrents, perquè si jo tinc que pagar amb criptomonedes els 30 euros del teu smartwatch, ja començo a olorar malament. No? Llavors, aquest és el bonus track, vigilar la passada de pagament.
Val. I també ens has dit, que moltíssima gent no ho faci, que comprar a través d'una app, o sigui, a través del mòbil, potser és més segur, perquè les apps, sobretot crec jo les d'Apple, les de Google potser també, però les d'Apple, es vigila molt quan pugen una app que sigui seriosa i que realment existeixi, etc. Per tant, en principi, sembla que hem de tenir menys prevenció o que és més segur les aplicacions de compra a través dels mòbils que a través d'internet.
Però prevenció sí, tenim que tenir sempre, perquè el que et vol estafar al final és més llest que tu i és possible que hagi muntat una empresa fantasma que és la que s'ha registrat amb la... Al final, tenim que ser amb molta precaució perquè és possible que el que et vulgui estafar al final t'acabi estafant perquè és molt més llest que ho té tot previst. Però sí que és cert que una app en principi és més segura que una pàgina web perquè obrir una pàgina web és tan fàcil com comprar un domini, incrustar-li un hosting, incrustar-li un WordPress i dins del WordPress ficar-li tota una pàgina que és un corta i pega i la tens muntada en 0,5 segons. Vull dir, en mig de matí tens muntada una pàgina de comerç electrònic.
Val. Ara, Jesús, ja et demanaré amb els 3 minuts que et queden i quan et digui que s'ha acabat és que s'ha acabat, si ens pots donar 4 consells per tot el contrari. Jo sóc un empresari i vull muntar un e-commerce. D'això ja et dic que farem un programa sencer. Però avui dona'ns 2 pinzellades de coses que haig de preveure per muntar un e-commerce i que funcioni, que sigui legal i creïble,
etc. Al final és molt fàcil. Tots els consells que pugui donar es resumeixen en un. Això és com la Bíblia. Ser transparent. Que l'empresari és transparent. Explica qui és, com és el producte, com es fa. I tota la informació que hi ha a la pàgina és transparent, és fàcil d'arribar i és còmoda, triomfarà. Per què? Perquè al final tu ensenyaràs, vull dir, si tu estàs venent i estàs venent una cosa i dones la cara, evidentment tu saps qui és. Si tu ets transparent i expliques a les clares el preu del producte, els avantatges del producte, qui ets, on estàs, quin és el teu telèfon i quina és la teva història per vendre aquell producte, triomfaràs. Després vindrà tot el màrqueting que tu vulguis i tota la usabilitat de la pàgina que tu vulguis. Però si tu ets transparent, ho expliques tot superclar, i aquí estem en l'aviso legal, política de privacitat, les cookies, els precios, les fotos, tot, no? Triomfaràs perquè al final diràs, tot funciona. A més, la passarel·la és bancària, és còmoda, és àgil i arribes en seguida. I no poses massa històries de dir, bueno, és que ara tinc que fer un altre clic, tu. Hòstia, ara em demana 24 coses més, clar. O sigui, aquí un altre consell és la usabilitat. Quan més usable sigui una pàgina, més còmoda serà de que el que es diu el funnel de ventes es conformi amb una venda efectiva. No? O sigui, una cosa és que t'arriba el clic per Instagram i tot aquest incitació a la compra acabi amb el clic efectiu, que és, sí, accepto poner mi tarjeta de pago i accepto la compra. No? Quan més clar sigui i més fàcil sigui aquesta, el que es diu el funnel de ventes, més ràpid arriba l'últim clic i més senzill sigui per l'usuari, millor. Quin és el problema? Que per arribar aquí tens de complir una sèrie de requisits legals, que per això estem els advocats, ens dediquem a això per facilitar i agilitzar les coses per dir per aquí pots passar i per aquí no pots passar.
Bé, doncs, amb aquestes paraules d'avui del Jesús Soler, acomiadem el programa d'avui perquè, com sempre, el temps és inexorable i se'ns fot sempre a sobre. Ens queden uns segons per recordar-vos que està molt bé, que realment hem de comprar per internet perquè resulta comodíssim i realment es troben xollos, però que no siguem que no ens ho creiem tot, vaja, que siguem desconfiats, que mirem tots aquests consells que ens han donat avui el Jesús, sobretot el demanar opinions a altres persones que ja han comprat o que ja han estat timades i, en definitiva, ser precavuts.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.